Correrà als carrers del centre històric fins a arribar la matinada a la Seu. Durant el recorregut, el Sant Crist estarà acompanyat per totes les confraries de ciutat i es tallaran els carrers de Conqueridor, Via Roma i Joan Carles I. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula en aparença dura, mur. Mur que separa, mur que alhora ens sosté. El diccionari només fa referència a la paret física, però tots sabem que les persones també som especialistes en aixecar murs emocionals. I d'aquestes construccions també en xerrarem avui. Per sort som a la ràdio, un mitjà que té la capacitat de tombar murs, de traspassar-los, de botar-los, de superar-los i de colar-se per les escletxes. Només hem de sintonitzar la freqüència que toca, ja sigui la freqüència modulada o ADAP Plus, tecnologia digital, en què és pionera, per cert, IB3 Ràdio.
Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín.
Sí, per desgràcia, hi ha un mur emblemàtic, és el mur de Berlín, un mur que es va començar a aixecar a la nit del 12 al 13 d'agost de l'any 1961, inicialment en filferro, i que, com tots sabem, va evolucionar a un mur de formigó de més de 3 metres i mig d'alçada. Zones vigilades, amb torres de control, policies, cans policies i paranys, s'estenien al llarg dels 112 quilòmetres de frontera exterior de Berlín Oest i separant 43 quilòmetres de la ciutat. Alemanya va quedar físicament dividida en dos països diferents, alineats amb els blocs oposats de la Guerra Freda, després de la divisió inicial en quatre zones d'ocupació. Com tots sabem, la soviètica, l'estadounidenca, la britànica i la francesa, després de la guerra de 1945.
Quedan ya pocos accesos hacia el este, y el imperio de la ley está allí menos asentado. Usted evite relacionarse con nadie, le rechazarían. Usted es un extranjero.
Debemos mantener la conversación que nuestros gobiernos no entablan.
Es americano, podrían retenerle. Aléjese del muro. Si lo cruza, le abatirán.
La República Federal d'Alemanya, l'Alemanya Occidental, queda controlada pels Estats Units, el Regne Unit i França. Era una democràcia amb una economia de mercat. A l'altra banda, la República Democràtica Alemanya, la RDA, Alemanya Oriental, estava controlada per la Unió Soviètica, constituïda com un estat socialista sota influència soviètica. Així, Berlín queda geogràficament dins la RDA, però dividida en dues parts. Berlín Oest, ocupada pels aliats occidentals, i Berlín Est, capital de la RDA.
Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Vamos a refrescarle un poco la memoria, prisionero 227. Dieter Pirmasens, amigo y vecino suyo, huyó al oeste el 28 de septiembre. Y tenemos motivos para pensar que le ayudaron.
Yo no sé nada.
Durant 28 anys, més de 100.000 persones varen intentar escapar. Centenars varen morir tractant de creuar a la part occidental. Dia 9 de novembre de 1989, després de setmanes de protestes civils i de canvis polítics en el bloc soviètic, el mur va caure. I a partir d'aquell moment va canviar el món. Did you ever have a secret yearning? Don't you know it could come true?
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Un mur rere un altre conformen una murada. L'origen de les murades és prehistòric, però es conserven sobretot les d'origen medieval. Hi ha ciutats amurallades, especialment ben conservades. Espanya, per exemple, Àvila. Però per quedar-nos més a prop, ens hem fixat en les murades d'Alcúdia, a Mallorca, la ciutat actual, però també l'antiga ciutat de Polèntia. Ens ha guiat Antoni Mayol, historiador i arxiver municipal d'Alcúdia.
Mira, les murades venen arrel de les ordinacions de Jaume II de Mallorca. L'any 1300 hi ha una sèrie d'ordinacions per tal de potenciar totes les viles. Realment, l'única que se va arribar a muradar és Alcúdia. A més, la primera parròquia del segle XIII, que surt en la bula papal de 1248, era Sant Jaume de Guinyent. El poble va ser destruït, només va durar el segle XIII, i se decideix fer, sobre l'antiga alqueria d'Alcúdia, una ciutat emmordada, amb tres portes, una cap a Esport Menor, la Porta Roja, una cap al Moll, que és la Porta del Moll, i l'altra cap a la ciutat de l'illa, que és la Porta de Mallorca, cap a tres eixos, i, de fet, cap a la banda de Polèntia, que encara hi havia restes i població, és l'única banda on no hi ha porta. Com que he dit, deixem de poblar aquest sector i anem a potenciar una nova població. Pensem que les poblacions mallorquines estan a una certa distància de la massa, importants, Pollença, Felanitx, Manacor, Llucmajor, i Alcúdia era l'única que estava al costat de la mà, per tant, molt exposada en atemptats piràtics i en escorcerisme. Aquestes origen, les ordinacions de Jaume III, que obliguen a la construcció d'una ciutat amordada, en la dotació d'esglésies, peixateries, carnisseries i totes les infraestructures que ordenava el rei i les ordinacions. Malament pareixi el contrari, el que queda és la part més antiga, precisament, perquè després era un segon recinte de murades, que veiem com a renaixentista. Quan després de les Germanies apareix l'artilleria, que feia que les antigues murades medievals més estretes no hi capiguessin els canons i les peces d'artilleria, a Palma va succeir el mateix, i se fan aquests traçats en forma d'estrella, que si diuen ara, per exemple, les avingudes de Palma, o pensem en Ciutadella, o pensem en Barbissa, i el Cudi també se feren. I precisament es conserva més la part interior que no és la part exterior. Bé, a Palma també passa una miqueta el mateix. Les murades de pertot, de totes les grans ciutats, queien i s'esbocaven al cap de poc temps. Així és que era una constant, es fer i refer. Mm-hmm. De fet, les murades en el segle XV ja s'esbocaven, ja hi ha ordres concerts de ciutat de Mallorca que s'havien de refer, i entren en conflicte armat en la Guerra de les Germanies. No durant la Revolta Forana, però sí durant la Guerra de les Germanies, que acudi se van refugiar nobles de ciutat i va desenvolupar un paper diferent perquè havia sortit molt escaldada la Revolta Forana, i la ciutat va patir dos setges importants de diversos mesos. Hi va haver la batalla del dia de Sant Jordi, la batalla del dia de Sant Esteve, i va acabar com acaben totes les guerres, venguent el rei amb un exèrcit i fent escapatxina a tots els mallorquins. I l'altra vegada que han entrat en conflicte van projectar la segona ronda de murades, que s'inicia ja durant el segle XVII, se va acabar. Però eren unes murades molt més baixes i molt més amples. Alcúdia, si no hagués quedat despoblada en el segle XVIII, va estar pràcticament a punt de desaparèixer, les murades s'haguessin tomades, com les de Palma, perquè era, la modernitat era tomar les murades per donar espai a la nova urbanització. De fet, fins i tot aquí, durant el segle XX, després de la Guerra Civil, part d'elles van ser tombades per donar feina a la gent, i també s'empraven els presos polítics de la Guerra Civil per tombar murades. Fins que en 60 són declarades Monument Històric Nacional i a través del turisme se refà part de la que s'havia tombada. I bé, i des d'aquell moment es pren consciència i el darrer any sí que se van fent tasques de mesura de restauració. Els darrers anys, ara aquests anys 2000, s'han fet més esforços en el segon recinte de murades, en el renaixentista, però bé, sempre hi ha feina aquí per restaurar coses i sempre se fan treballes arqueològiques. Sobre el fòrum hi ha les restes de l'antic campament romà, que també hi ha, els arqueòlegs han trobat deixalles d'un primer campament. Després la ciutat se va expandir i al costat de la carretera veiem un bocí de la murada a través de les cases ja exteriors de la murada. I després, quan va ser cremada, no és que va desaparèixer, però es va reduir, es va fer com una ciutadella, i també sobre el fòrum, sobre el centre de la ciutat, una murada d'una ciutadella, és a dir, d'una murada dins la ciutat on hi residien les autoritats i el centre de ciutat. I, de fet, la població de Polèntia no va tenir discontinuïtat. De fet, sobre el fòrum hi ha una necròpolis medieval d'estem de l'islam, però els darrers descobriments que mos diuen els arqueòlegs de Polèntia és que no són tombes islàmiques, sinó que han de ser o jueus o cristians que varen perviure durant la dominació islàmica residint a les Balears.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
No hi ha paraules planeres ni cap silenci pactat. El mur que la té plomada caurà més d'hora que tard. I em crema tant com vull la sang. I em crema tant. I em crema tant com vull la sang. I em crema tant.
Hi ha murs de càrrega, murs de manteniment, de contenció, de revestiment, frontals, de tancament. Tots aquests murs tenen en comú que suporten algun pes, que formen part d'una estructura o que posen límits. Per això, mur també és una paraula molt emocional. I d'emocions, nosaltres en parlem sempre que podem amb Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg. Benvingut a Cateva, com estàs?
Hola, com estàs? Bon vespre.
Com va? Escolta, anem a la paraula mur, que jo crec que també, com deia, té molt d'emocional. Quin tipus de murs construïm, metafòricament o emocionalment parlant?
Pues podem construir murs de silencis, murs de falses revelacions, de presentar-nos d'una manera que no som, fins i tot de presentar-nos nosaltres mateixos d'una manera que no som, de donar-li valor a coses que no li donaríem realment, sinó quasi com si estiguéssim preparant un Instagram de cara a d'altres per mostrar, bueno, perquè vegin una persona diferent i d'aquesta manera nosaltres no quedem tan exposats. Mm. Podríem dir, són diferents murs que tenim.
Si jo aixeco un mur entre jo i una altra persona o un grup de persones, què estic fent?
Jo suposo que en primer lloc hauríem d'analitzar cada situació, no? Però en primer lloc, la primera, més probable és que m'estic protegint. En un primer moment estic intentant protegir-me, perquè les interaccions socials és com aquella metàfora de dos eriçons que se donen una abraçada i s'apunxen mútuament. No? Pues quan jo m'he punxat amb l'altra persona, agafo una distància. I per protegir-me del dolor d'aquestes emocions, de que eren... Ara, però no m'equivocaré, aniré a citar un escriptor famós i m'equivocaré, però bueno, ja se me perdonarà. Crec que era en Sartre que l'infern era la mirada dels altres. El trobàvem, la mirada dels altres. Tant de vegades carregada de judicis o d'expectatives, i no és que hi estiguin, és que nosaltres la carregam per aquestes ferides que arrossegam i aquella por que tenim. I per això mos protegim.
Mos protegim aixecant aquest mur, i diries que sempre el construïm o l'aixecam de forma conscient, o fins i tot això pedreta a pedreta sense adonar-nos-en?
Podem prendre decisions conscients de dir, ara me distanciaré d'aquesta persona, deixaré de xerrar amb aquesta persona, per exemple, però els més perillosos, podria ser, són aquells que a poquet se van aixecant, com si amb els parts dels temps creixés o se fes més forta aquesta placa, aquesta murada que mos anem construint. I com que en un principi mos protegeixen, no som conscients de que a la llarga tenen un efecte que mos va tancant totalment, mos va aïllant de tant de les persones com te deia, murs interiors que mos tanquen de qui som o qui hem estat per la nostra història.
Val, és a dir, tenim allò un mur de protecció, però que a poc mos pot limitar i mos pot aïllar, no?
Sí, exacte.
I com afecten aquests murs a les relacions personals?
Les maten.
Sí, no?
Així les maten. Hi ha moltes relacions que se mantenen per inèrcia, per hipoteques, per responsabilitats, per costum, dirien, també en altres ocasions. Però crec que amb aquest concepte d'una relació que no té una vida, realment tots ho podem entendre en què mos referim.
Ja.
Les persones poden estar a dins una habitació juntes, però separades per una distància impossible de mesurar. I això és la conseqüència que tenen els murs. També, diré, no? De primeres, en un primer moment, pues, poden servir per aquesta protecció. Ens hem de situar en una perspectiva molt dialèctica, entendre la finalitat d'un mur, un mur donat, posar una distància i protegir-nos, i aquí ens torna la responsabilitat d'observar molt bé. Si jo estic posant murs amb els altres, si jo m'estic dibuixant un personatge més que una persona per no fer-me mal tant en interacció com en les meves emocions. Perquè és a partir d'aquí quan els murs maten.
Ja, és a dir, que en un primer moment, o si som conscients de lo que estem construint, mos poden ajudar com a recol·locar, no? Situacions, relacions, etcètera, etcètera, però alerta. Per tant, podem trobar-nos amb la situació de Thomas Moore, de baixar-lo un poquet, no?, per poder veure per damunt, o de transformar-lo. Mos podríem trobar amb aquestes tres diferents, no sé, tasques, no?, davant dels murs.
Sí, exacte. I se faria molt difícil dir ara quina hauríem de fer. Hem de tenir present que observar per poder prendre una decisió en saviesa és important. Hem de tenir aquí la perspectiva de... Bueno, per què me serveix aquest mur? Ja estic massa a les fosques. I jo aquest estiu, que vas tenir un viatge bastant interessant a nivell personal, va ser molt curiós que es mateix, en dos dies, me vaig trobar en diferents moments, i no és que fos un algoritme que m'ho fes trobar, perquè m'ho vaig trobar en el despatx d'una companya a Pamplona, escoltant per la ràdio a un poble de Sallent de Gállego, allà a Osca, i després ja si m'ho va sortir per xarxes, va dir, ostres, que era una frase que li va trobar en el Leonard Cohen, que no sé d'altre posto també bé, que diu que està bé que se rompin ses coses perquè es passen les fractures per on entra la llum. I m'ho va agradar moltíssim, aquesta idea. Pensant en els murs que construïm, està bé també que se puguin esquerdar, que se puguin rompre, perquè és per aquí, per on entrarà llum. Ara bé, hem de saber si l'estem obrint davant d'una persona que no mos farà mal o davant d'una persona que alerta.
Jo crec que amb aquesta referència en el Leonard Cohen ja mos has donat una imatge positiva. No sé si te quedes amb aquesta idea per substituir l'imatge d'esmur per una altra que no mos acabi aïllant, però que mos doni certa protecció i mos ajudi a avançar.
Exacte, que no mos oblidem de que si posem murs també hem de recordar el moviment, que no sigui un mur que mos deixi totalment engalabernats en sa vida, a fosques.
I jo crec que te podem donar ses gràcies amb un poquet de música de Leonard Cohen, no? Ja aquí som.
Vinga, cerca'm aquesta.
Una abraçada, Toni.
Una abraçada.
They sang at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateo, com estàs?
Molt bé, atrapat.
Darrere un mur.
Darrere un mur.
Avui parlarem de murs físics i emocionals.
Molt bé, que és la paraula que em tria per al programa d'avui. I amb quina pel·lícula començam, Toni?
Començam per un mur que separa dues civilitzacions.
Señoras y caballeros, estoy aquí esta noche para contarles una extraña historia. Tan extraña y tan emocionante que muchos no la creerían. Y como los incrédulos solo creen cuando ven, nosotros, mis socios y yo, hemos traído la prueba viviente de nuestra aventura. Una aventura en la que 12 de nuestros hombres encontraron una muerte horrible. Pero antes de contarles nada más, voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo, como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
Quina presentació que li fan en King Kong. Ah, a mi m'ho posa la pell de gallina. Això és King Kong, una pel·lícula de l'any 1933, dirigida per Marion C. Cooper i Ernest B. Schwedzak. És una pel·lícula mítica, és una d'aquestes produccions que posaren les bases del cinema tal i com el varen conèixer avui. La història és curiosa perquè és d'un equip de cinema que se'n van a rodar una pel·lícula a una illa misteriosa a l'est de Sumatra i allà descobriran l'existència d'una tribu ancestral que viu protegida per un mur, precisament per un mur gegant, darrere el qual s'hi troba King, un goril·la gegantí, a qui li ofereixen una ofrena cada cert temps. Aquesta ofrena és una persona viva, i aquesta pel·lícula és l'actriu que ha de protagonitzar la pel·lícula que estan rodant aquest equip, que era Fight Ray, la pel·lícula original. Està construïda aquesta producció... És brutal, perquè està construïda amb moltíssim virtuosisme. O sigui, avui, quasi 100 anys després, quan la veus, encara flipes. Dius, com és possible que tinguessin tantíssima imaginació a l'hora de rodar-la? Perquè està feta per capes. És a dir, allà stop motion, aquí bon stop motion és aquesta tècnica de anar fent fotografies, 16 fotografies per segon de pel·lícula amb un muñequito que van moguent cada vegada un poquet, i allà imatge real. Aleshores projectaven stop motion, posaven en els actors d'imatge real a davant i això ho filmaven de manera que pareixia que els actors estaven interactuant amb en Kong, amb els dinosaures que surten, amb els pterodàctilos, amb tots els bitxos que apareixen a la pel·lícula, i na Five Ray podria estar en les mans d'en Kong.
Ahí están los aviones.
Acabarán con él.
¿Podrán disparar sin que le den a ella?
¡No suban! ¡Pueden alcanzarles a ustedes!
Brutal. O sigui, veure-la ara mateix amb aquell blanc i negre ple de gra, la fan espectacular, la fan deliciosa i la fan inoblidable. A més, és molt tensa, la història. T'arriba a posar molt, molt nerviós. Després, Peter Jackson, fa un parell d'anys, va fer una altra revisió que respecta bastant aquesta, però, clar, moltíssima més tècnica, ja tot amb ordinador. Però sí que es veu que aquesta King Kong de l'any 1933 és una de les meves pel·lícules preferides de la història de cinema, m'encanta. A més que tenc un conca damunt la taula.
Jo anava a confirmar que efectivament li agraden a Antoni Camps perquè té un King Kong damunt la taula meravellós amb el que podries fer stop motion.
Exacte, no, de fet el conca que tenc damunt la taula és el tamany real que se va utilitzar per la pel·lícula, és el tamany que fa més o menys com un pam d'alt, és el tamany real que se va utilitzar per rodar aquesta pel·lícula. És absolutament meravellós.
I de mans de cinema i de la ciència-ficció i de les coses ben fetes, recuperau aquest King Kong de l'any 33, perquè es veu que el veus amb ulls del segle XXI i és molt potent i molt interessant. Mur és la nostra paraula, Antoni ha fet la tria a partir de... que igual, i amb què anem ara.
Exacte, bueno, no és que tots els murs tinguin pel·lícules tan fascinants a nivell cinematogràfic, però sí a nivell de producció i d'èxit de taquilla.
¿Qué sitio es este?
Bienvenido al Claro.
¿Quién nos ha traído aquí?
Eso no lo sabemos.
¿Qué hay ahí dentro?
No podéis obligarme a quedarme aquí.
No puedo dejarte entrar.
¿Por qué no me decís qué hay ahí?
Es el laberinto. Cada mañana, al abrirse esas puertas, los corredores buscan una salida. Nadie ha sobrevivido a una noche en el laberinto.
¿Y qué les pasa?
Los llamamos laceradores.
Això és El corredor del laberinto, la primera de les tres pel·lícules d'adaptació de la novel·la de distopia juvenil que se va fer a l'any 2014. Un jove se desperta en un ascensor i no recorda qui és en aquest ascensor. Arriba a un lloc que se diu El Claro, que està rodejat d'uns murs altíssims que amaguen un laberint. De dia, les portes d'aquest laberint s'obrin i alguns joves hi entren per trobar la sortida. De nit, se tanquen i està ple de criatures que mosseguen i fan molt de mal. Trobaran la sortida? Bueno, és una pel·lícula molt entretinguda, sense haver d'acudir a escenes d'acció contínues. Té un molt bon desenvolupament dels personatges i de retrat de grup, i, a més, els joves intèrprets funcionen perfectament. No arriba a l'alçada de Los Juegos del Hambre, però com a distopia juvenil basada en una novel·la supervendes funciona perfectament. I com a mur pues, havia d'aparèixer com a mínim aquesta primera part de la trilogia El corredor del laberinto.
Perquè són uns bons murs, efectivament.
Sí, sí, són altíssims. Són altíssims.
Dius, d'aquí no sortiré, però ho intenten.
Ho intenten, ho intenten.
Més murs.
Jo crec que si hi ha un mur que va traspassar totes les fronteres entre cinema, música, i que se va convertir en una icona de resistència i lluita contra el sistema, és aquest.
New car, caviar, four-star daydream, think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one
Això és The Wall, el mur, el disc de Pink Floyd convertit en pel·lícula. En ella, Pink, el cantant d'un grup musical interpretat per Bob Geldof, arrossega des de s'infantesa una sèrie de traumes a causa d'una dura educació que va rebre. Cansat de tot allò que envolta la seva professió, s'acaba refugiant a les drogues com a única opció per trencar amb el mur que ell mateix ha creat en el seu voltant. És vera que no és una pel·lícula entretinguda d'escoltar ni per veure, perquè és molt complexa, està plena de llums, de fosques, de psicotròpics, d'al·lucinacions, i probablement molts espectadors no acabin d'entendre tot allò que estan veient, no? Però és, sense cap dubte, és una obra mítica, tant a nivell musical, evidentment, com a nivell musical, vamos, no, aquí no hi ha cap dubte, però sí que és vera que és un punt d'inflexió en aquesta relació entre el cinema i el rock, i, a més, és, com no podria ser d'una altra manera, molt psicotròpica i molt addictiva. A mi m'agrada veure-la, l'he vist un parell de vegades i m'agrada veure-la, però sí que és vera que puc entendre que hi hagi gent que digui, uf, no entiendo nada.
I de The Wall, literal.
Exacte, dirigida, a més, per Roger Waters, del grup Pink Floyd.
Molt bé, i seguim amb més recomanacions a partir d'aquesta paraula.
Sí, sobre murs que a vegades construïm nosaltres mateixos.
Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano, pero mañana es el primer día de clase y este año quiero que las cosas sean distintas.
Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien.
¡Eh, saponovato! ¡Venga a saltar, recogedlo, vamos!
Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
Ventajas de ser un marginado. Aquesta és història preciosa sobre un jove que s'ha construït un mur emocional per poder sobreviure a lo que li ha passat. Ell i tota la seva família. Però a vegades algú toca la porta i trobes persones que t'ajuden a deixar-la oberta i a que entris aire. És una pel·lícula que està basada en la novel·la de Stephen Sboski, que, a més, també fa de director, i és una adaptació meticulosa, subtil, creïble i càlida, amb un personatge de qui t'enamores des de la primera escena, i sobretot els tres protagonistes, interpretats per Logan Lerman, Emma Watson i Ezra Miller, abans de que se convertís en seu personatge de si mateix, perquè Ezra Miller darrerament s'ha convertit en un personatge ell mateix. És una pel·lícula tan imperfecta com emocionant que encantarà a tots aquells que un moment o l'altre s'han sentit una miqueta marginats i han hagut de construir murs. És preciosa, preciosa. I la novel·la també és preciosa, les dues coses.
Que bé, les ventajas de ser un marginado, tenir una bona llista per aquests dies de Setmana Santa.
I hi ha que dir que les ventajas de ser un marginado té una gran banda sonora. A més, la pel·lícula té una gran banda sonora.
Amb què acabem?
I acabam amb una bola extra, que parlant de murs, hi ha murs que realment només els imaginem.
Está bien, seré indulgente contigo por eso. Primero romperé dos de tus figuritas. Y si eres capaz de demostrar tus conocimientos sobre la doctrina estoica aguantando las lágrimas, pararé.
Uy, qué mal rollito.
Això és Dogville, de Lars von Trier, una pel·lícula que on precisament lo que no hi ha són murs. No n'hi ha ni un, de físic, me referesc, perquè després de Bailar a l'oscuridad torna a rompre els murs del cinema, fent-los desaparèixer. Tota la pel·lícula està rodada sense parets. Els llocs estan marcats en terra, a damunt un escenari negre, marcats amb unes ratxes blanques, a damunt un escenari negre, com si fos un teatre en el que no s'ha construït res. La història és, de nou, duríssima. Una dona perseguida per un gàngster s'arriba al poble de Dogville, que és el que li dona el títol en aquesta pel·li del 2003, demanant ajuda. Els seus habitants l'amagaran, però ella haurà de fer feina per ells, encara que no tothom serà precisament bondadós, com acabem de sentir en aquest trosset. Amb uns actors magistrals. Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall i Stellan Skarsgård són els seus protagonistes. S'obre va molt més enllà dels murs físics i els aplanteja com a emocionals, tant els que aixequen els habitants per amagar greix i els que aixeca greix per protegir-se dels seus habitants. I els que aixeca el propi espectador mentre està veient la pel·lícula, perquè no hi ha murs físics, però tu els imagines constantment. I fins i tot acabes per veure-los, a pesar de que no hi siguin. S'acaben fent, a més són murs que s'acaben fent tan durs que arriben a fer mal. És un experiment molt peculiar, però que funciona molt bé i te deixa precisament bon cos. No sabia si Ventajas del Marginado havia de ser la bolla extra o Dogville, perquè acabam més amb més bon cos, però bueno, jo crec que com a mínim l'exemple de pel·lícules de murs ha quedat prou clar.
Si no, sempre podeu tornar a veure King Kong, després d'acabar una altra vegada en King Kong.
Exacte.
Que bé aquesta llista eclèctica totalment, però aquesta és la grandesa de la paraula polisèmica que triam i la d'avui es mur. Toni Camps, bones vacances.
Igualment per tothom, salut i cinema. We don't need no education. We don't need no thought control. In the classroom, teacher leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a brick in the wall.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio, formació.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Arribem al final del programa conscients dels murs que es continuen aixecant a dia d'avui. Entre Mèxic i els Estats Units, entre Àfrica i Europa, a Ceuta i a Melilla, a Cisjordània i a Gaza, el mur del Sàhara Occidental, el que separa Grècia i Turquia, murs de la vergonya que separen, que produeixen desigualtat i que fan el món un poc pitjor. I ara ens toca baixar barrera. Nosaltres tornarem a ser aquí dimarts, dia 7, després d'aquestes vacances de Pasqua. Però abans, divendres, dia 3, s'estrena la segona temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, amb el títol La xarxa de vidre. Dia 3, a les 11 del vespre, aneu directament als podcasts d'IB3 Ràdio i a partir d'aquí, cada divendres, un nou capítol. Entre avui i demà, La xarxa de vidre.
A punt d'acabar, Entre avui i demà, baixam la barrera.
Matías Togores, arquitecte, benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Moltes gràcies, Eugeni, molt bé, fantàstic.
Que bé. Escolta, si tu te dic mur, que és la paraula polisèmica d'avui, que te venes cap primer de tot?
Mur, bueno, és una paraula que té molt, molt de significat per nosaltres, per els arquitectes, però a més has triat una paraula que el principal significat de mur pues, poden ser antagònics. El mur pot construir i el mur també pot destruir. El mur, nosaltres l'emprem, evidentment, el mur de càrrega, des del principi de l'arquitectura, fa milers d'anys doncs ja s'emprava i s'ha anat evolucionant i, evidentment, sense mur de càrrega no existiria l'arquitectura com la coneixem avui.
Sí.
Però també el mur, quan te deia que també pot destruir, és, per exemple, el mur de Berlín, o els murs que els Estats Units intenten construir dia sí dia també per intentar separar la gent. No? Mm. Destrucció de què? Destrucció de vies de comunicació, destrucció de famílies, destrucció de comunitats. Hem triat una paraula que és molt potent.
I això és l'hormós que tenen les paraules, que van molt més enllà de lo que mos conta el diccionari. Nosaltres, clar, pensàvem avui amb en Matías Togores com a arquitecte, justament perquè quasi la primera excepció de mur és aquesta dels murs de càrrega, no? Tu ara mos deies, precisament, feies menció als murs de càrregues, de càrrega, que imagino que és el primer que feis els arquitectes quan pensau en una estructura, en un edifici, no?
Efectivament, o sigui, durant la nostra carrera, quan estem estudiant arquitectura, fem una lectura de la història de l'art i des de la prehistòria i Mesopotàmia, pues tot ja eren un conjunt de pedres aglomerades que anaven servint per sustentar alguna cosa. No? Mm. Després, els egipcis pues, van fer els temples i les piràmides que coneixem i després, a poc, aquest mur de càrrega ha anat evolucionant, evidentment, fins al romànic, que encara eren murs de càrrega amb les voltes de les esglésies romàniques pues, descansaven damunt d'aquest mur, després ja amb el gòtic ja va haver una evolució clara i varen sortir pilastres, varen sortir elements com els contraforts, que el que feien és que anaven reduint aquesta gruixa principal que solien tenir els murs de càrrega i que veiem que això ens ha quedat, perquè, evidentment, les nostres cases de fora vila encara veiem molt de murs de marès, que són murs de 60 i de 70 centímetres d'amplada.
I ara, Matías, a moda estirar parets, no? Fer espais més diàfans, per exemple, ajuntar cuina i menjador, si xerram d'edificis on viure. I abans era impensable, perquè tot tenia el seu compartiment, tot estava ben tancadet, no? Això és un repte, també, per als arquitectes d'avui.
Sí, la veritat és que això que dius és molt interessant, perquè si tornem a filar amb la paraula mur, aquests murs que servien per separar la gent, pues, després aquests murs a dins les cases, pues, les tomam per tornar a unificar aquests espais i tornem-nos a trobar tots a una sala de menjador que està connectada amb la cuina, que està connectada amb... Sí, nosaltres ens dedicàvem a això, no? Fem molta rehabilitació d'edificis amb una càrrega històrica, amb una rehabilitació integral d'un edifici. És més important el que treus que quasi que el que arribes a posar. El primer que has de fer quan vols fer una bona rehabilitació és dir, vinga, vaig a buidar, vaig a llevar tot el que és el que no és necessari o tot el que clarament és un afegit que no aporta.
Pensàvem també en tu, amb la reforma de Sujup de l'edifici de la Misericòrdia de Palma, una rehabilitació que ha estat reconeguda amb el Premi Ciutat de Palma d'Arquitectura 2025, a la categoria Guillem Sagrera, un gran arquitecte, i tu formes part de l'equip que ho ha fet possible. Com són els murs d'aquest Sujup tan impressionant?
Sí, bueno, ara que dius això, la veritat és que estan molt contents tot l'equip d'aquest guardó que ens han donat. I el que m'ha dit dels murs, doncs sí. Pues sí, els murs que envolten, en aquest cas, el llup d'Espati de Dones, pues són murs molt potents. És una instal·lació hidràulica per contenir aigua. S'omplia l'aigua perquè teníem una traça d'una psiqui de la font de la vila que ens venia i ens omplia el llup, juntament amb la recollida d'aigua de les cobertes de la Misericòrdia, ens omplíem tot el llup, que hi havia moltíssim de milers de litres allà, i des d'allà pues, se donava a la barriada, no? Com a instal·lació hidràulica i com a arquitectura hidràulica que era, pues, els murs de contenció que eren tot el voltant, o sigui, tot el perímetre dels murs eren murs, bueno, són uns murs de marès molt feixucs i importantíssims. És cert que les nou voltes que tenim damunt, que són voltes de creuer, voltes d'aresta, ajuden a mantenir aquell espai, les quatre pilastres centrals que també té el llup, però el mur de càrrega pues són, diguéssim, en aquest cas, el contrafort de tot el perímetre de tota aquesta instal·lació, de tot aquest llup.
Sí, sí, que emocionant aquesta feina, que reconeguda ha estat, ara veiem el premi, però també per la gent, que quan s'ha obert a les visites, la gent ha sortit entusiasmada.
Sí, 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 això també és el que te volia comentar, que ha estat com un doble feedback que hem tingut fantàstic, perquè ens han reconegut que des de dins l'administració poden fer bona feina i després resulta que és un espai obert, és un edifici obert per la ciutadania i aquest premi és compartit entre tots perquè tothom pot entrar al llup, tothom pot veure la segona fase de rehabilitació de la Misericòrdia, que són més metres, són quasi 4.000 metres a dins el llup, han posat una làmina d'aigua de 70 centímetres en aquest cas, han posat una passera per endinsar-nos dins aquest espai. I després, com que no teníem accessibilitat en aquesta llup, només se podia entrar, que nosaltres la primera vegada que vàrem entrar ho vàrem fer així, amb els bombers, per el coll de la cisterna, no, només se podia entrar així, doncs vàrem fer un túnel que passa per davall l'edifici per accedir a peu pla i fer accessible tot l'itinerari, evidentment, per poder entrar a dins el llup. Sempre som molt respectuosos. I per què? Pues perquè quan una cosa està ben feta, no has d'afegir res. L'únic que has de fer és potenciar i donar a conèixer, i és el que hem fet.
I molt ben fet. I d'ara, Matías Togores, arquitecte, t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Jo sempre dic que no és xafardeig, que fem una llista entre tots amb idees per dormir bé, sobretot si mos escoltau en aquesta hora en directe. Què fas tu per dormir millor?
Últimament, me passa des de fa un parell de mesos, el que faig per dormir millor és posar-me una sèrie a la televisió i és que de 3 minuts estic com una sopa, estic roncant i me'n vaig, a lleure i ja se m'apaga el dia. Ui, no és res de l'altre món, però així m'he quedat capat, però 3 minuts.
És una bona tècnica. Sí, 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 molt bé, molt bé. Ja necessitem una cançó per baixar barrera. Anava a dir fins demà, però demà és festa, així que nosaltres tornarem dimarts que ve, però anem a baixar barrera i mos quedam amb bon gust per ses vacances de Setmana Santa.
Doncs pues qualsevol del meu ídol, que és en David Bowie, però en aquest cas podria ser Heroes, que ell va escriure a Berlín, precisament mirant el mur que separava a la part occidental de la part oriental. Diuen que va haver una parella que s'estava besant o que s'estava aferrant molt a prop d'una torre de control. Uns altres diuen que era el seu productor, Antoni Visconti, amb una nota, però bueno, en tot cas, d'això ell li va venir i li va sortir aquesta cançó de Heroes, que té que veure en el mur de Berlín, que té que veure amb aquesta paraula que heu triat avui, i que, a més, és una cançó que, des del segon número 1, a mi se me ponen els pèls de punta.
M'encanta, i m'encanta com ho has explicat i que bé has arredonit el programa d'avui. Matías Tobores, arquitecte, gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. Nothing will keep us together.